Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Us recordem que ara el programa Música i Paraula s'emet la mitjanit de dimarts a dimecres.
Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La vida en solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel. Del 16 al 23 de febrer, vine amb el Club Més Amics al pelegrinatge diocesà a Jordània. Un pelegrinatge presidit per Monsenyor Pardo, bisbe de Girona. Descobrirem els llocs sants de Jordània en un viatge sense precedents sota el paraigua del bisbat de Girona. Del 16 al 23 de febrer, els llocs sants de Jordània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Us recordem que ara el programa Música i Paraula s'emet la mitjanit de dimarts a dimecres.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Servidor de vostès, què tal? Benvingudes i benvinguts. És una hora de compromís ciutadà en el que repassarem el bo i millor del que ha donat de si aquest espai que fem cada setmana, entre setmana, de dilluns a divendres, i que dura al voltant de 7 minuts. Aquesta setmana l'hem dedicada a parlar de Síria, de l'actualitat d'aquest país, la que ens arriba des d'allà, de la mà de Josep Lluís Alcázar, que és de Lluita Internacionalista i membre del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià. Ja sabeu, però, que la música és un dels fils conductors d'aquest espai, no necessàriament connectada amb el tema que fem, tot i que la d'avui podria ben bé estar-hi, perquè és música instrumental i diríem que hi encaixa. Grand Emperor, el tema que hem posat per començar el programa i que s'inclou dins de l'àlbum Piano and Cello. També després podrem escoltar el clarinet d'Ackerbill amb un tema més que conegut que es diu Send in the Clowns. El circ de Soleil serà protagonista musical amb el tema Kumbalawe. També vindrà el piano de Ludovico Einaudi i una cançó que es diu I due fiume. I arribarem al final del programa d'avui amb Lisa Gerrard i una cançó que es diu Viking Home i que s'inclou dins de la pel·lícula Whale Rider. Espero que el programa que tenim preparat per la següent hora sigui del teu gust, que t'agradi i sobretot que et faci una bona companyia. Saludem tot seguit en Josep Lluís Alcàcer i ens hi posem.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
És aquest espai que realitzem cada setmana i que moltes vegades enfoquem a qüestions socials i a qüestions que generen gran preocupació i que tenim a damunt de la taula. Una d'elles és Síria. I m'agradaria començar-te preguntant, Josep Lluís, quines són les últimes notícies que teníem de Síria i que vosaltres heu rebut?
No, a veure, oficialment hi ha hagut un pacte que portava una treva. Des d'allà el que ens han comentat és que de treva no n'hi ha, que han continuat els atacs per part del règim i bombardejos per part de Rússia amb el que queden una mica dels focus que encara queden del que vindria a ser la rebel·lió que va haver-hi popular i que encara es conserva en alguns llocs. Prop de Damasc ha sortit inclús a la premsa aquests dies de que han sigut diaris els bombardejos sobre localitats properes a Damasc i també en la zona d'Idlib, que seria possiblement l'altra gran zona que no controla el règim, diguem-ne, a part del que controla l'estat islàmic, que seria un altre tema, no, que precisament és un dels... aparentment va ser una mica dels motius per tanta intervenció al voltant de Daesh, d'estat islàmic, quan realment és el front menys actiu de la guerra en aquest moment.
Daesh és el front en aquest menys moment, però igual en aquest... el seu moment igual sí que ho era més, no?
No, quan va ser Alep va ser el centre, i Alep no hi havia Daesh, ni havia estat islàmic, ni hi havia cap dels motius que havien portat de tanta intervenció.
Però vull dir que fa uns mesos, inclús algun any, sí que Daesh era motiu de preocupació, o sí que era un front actiu, no?
Sí, va ser-ho. Però ha sigut sobretot un front actiu en el que ha participat els kurds, no tant ni el règim, ni... O sigui, realment, qui ha tingut un front actiu i continua tenint un front actiu permanentment amb estat islàmic, ha sigut, diguem, la zona kurda, i, per tant, efectivament, entre kurds i estat islàmic hi ha hagut una pugna i això ha estat actiu. El que passa és que gran part de la intervenció, tant de Rússia, que diu parlar del terrorisme, com d'Estats Units, com de Turquia i tot això, no posa en el centre el tema de Daesh, sinó acabar amb una rebel·lió popular que va haver-hi
des de... I això que era l'excusa, en un principi.
Per això dic l'excusa, l'excusa. Sí, jo crec que ha sigut una cosa molt útil per Síria, molt útil per Rússia, molt útil per Estats Units, molt útil per Turquia, i en general pel món occidental, que ha fet d'alguna manera, ha creat el gran... un dimoni perfecte, no? Diguem-ne, brutal en les seves accions, llavors justifica qualsevol tipus d'intervenció, però realment és útil. I en tant que útil, un dia possiblement acabarà o quan convingui, però de moment està servint altres interessos que per part d'ells han sigut prioritaris respecte a l'existència en si mateixa de Daesh, de l'estat islàmic.
Ja veus. Deies que ara l'altra zona no controlada per l'exèrcit, per les tropes de Bashar al-Assad, és Idlib. I, per tant, hem d'esperar un segon Alep en aquesta població que dius?
Bueno, allà aproximadament deu haver-hi com al voltant d'un milió de persones. És una regió més àmplia, més dispersa. És d'aquell Idlib, com a ciutat, és gran, però no és Alep. Estem parlant d'una zona més... allà la situació està complicada en doble sentit. Per què? Doncs perquè així com Alep, la predominància del factor que va néixer amb la revolució, que eren una mica el comitè local, la resistència civil, el tema de... havia sigut una mica el motor de la resistència durant aquests anys a Alep, la situació d'Idlib queda d'una altra manera enfosquida o d'alguna manera condicionada, perquè en allà hi ha una presència real de grups islamistes, de salafistes, que durant temps han estat armats per Turquia, per Aràbia Saudí i per Qatar, com són el Nusra i Haral al-Sham, que són una mica dos organitzacions salafistes, formen una cosa que diuen el Front per la Victòria, i tenen un pes important a Idlib. Per tant, allà fins i tot hi ha hagut algunes tensions i enfrontaments entre sectors de populars amb aquests grups salafistes. O sigui, que allà la situació és doblement complicada. Una per l'atac del règim, l'altra per una situació interna en la qual, per exemple, quan surten les manifestacions i surten amb les consignes i que van ser l'origen de tot el focus, que és la gent al carrer dient volem la caiguda del règim o volem llibertat, dignitat, totes aquestes coses amb la bandera de les tres estrelles, hi ha hagut una repressió interna respecte a aquests sectors que exigeix, ells tenen la bandera negra, és una altra, i que han participat durant un temps d'una facilitat des de sobretot entrada per Turquia, i però que hi havia recursos que venien directament d'Aràbia Saudita i Qatar buscant un control del procés si allò acabava amb baixar fora, que realment des d'aquestes potències es tingués un control sobre el que podia passar amb aquest procés revolucionari. Per tant, la situació és doblement complicada. Inclús per la gent que surt d'Alep, perquè no, hi ha 35.000 persones que al final són evacuades, segons les dades, són les úniques que tenim, que són les que dona la ONU i Creu Roja, que són els dos que fan d'alguna manera un seguiment de l'operatiu, en el qual aquestes persones que fugen de l'antiga Alep assetjada i passen a la zona exterior d'Alep i Idlib. I anem a veure una mica, perquè són gent que no tenia res, que són milers de persones, no estem parlant de que es puguin reallotjar fàcilment, sinó que llavors s'estan donant situacions realment molt dures, fins i tot del reallotjament de tota aquesta població que prefereix deixar-ho tot abans que passar a viure sota el règim de Bashar. Thank you.
el compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
M'agradaria, Josep Lluís, primer de tot preguntar-te per aquestes 35.000 persones de les que ja n'hem anat parlant, no? En quina situació estan? I vosaltres com manteniu el contacte amb ells?
Sí, bueno, els contactes no s'han tallat, malgrat la situació de setge. Diàriament hi ha hagut a través d'internet WhatsApp, eh? O sigui, és així de senzill i així de... Hi havia creada una xarxa dins de la zona assetjada, ja dic, per WhatsApp, i nosaltres participàvem amb ells cada dia del diàleg, del que anava passant, quasi tota la comunicació, però òbviament en anglès, i diàriament vam anar seguint els últims dies del setge, quan al final es prepara la sortida i el drama de la sortida, perquè el drama de la sortida no només és drama perquè la gent no deixa tot, tement la repressió que anava a haver per part del règim posterior i se'n van famílies i tal, sinó que el mateix fet del trànsit de la sortida és una humiliació ens expliquen d'autocars amb 100 i escaig persones a dins, totes les famílies, que no els deixen, que duren un viatge que dura 15 minuts, perquè realment era sortir i anar a 6-7 quilòmetres de distància, no era gaire cosa més, que és la zona des de l'Epest fins a la zona de... ja que no controla el règim. Vull dir que era un viatge relativament curt i va ser un patiment de la gent, un últim patiment afegit a l'haver de deixar. I davant d'un nou patiment, que és que anaven a fer a partir d'aquesta situació. Són milers de persones, arriben a una zona en ple fred, estaven nevant els dies de l'evacuació, vull dir que estaven en una situació dramàtica, i l'únic que fa l'autocar és agafar-los de dins i deixar-los al mig del camp i de les petites ciutats que hi ha d'Idlib, una província molt extensa, i una zona que, inclús abans d'Idlib, hi ha una zona que encara és Alep, però que no controla el règim, i els deixen en allà. Llavors la gent comença a intentar reorganitzar-se com pot.
I allà què fan?
Buscar
estan al mig del
aixopluc,
no?
Sí, buscar aixopluc. Alguns arriben fins a la ciutat d'Idlib, els altres es distribueixen per localitats, intenten començar a recomposar les coses, perquè dins d'Alep tot va seguir funcionant. No només sistemes sanitaris d'urgència, malgrat els bombardejos sistemàtics sobre l'hospital, sinó també, per exemple, un sistema educatiu que ells van muntar diferent del que havien tingut durant tots els anys sota el règim. Ells havien reconstruït, inclús, i durant el setge, segueixen funcionant escoles, moltes vegades a soterranis, però continuen funcionant els mestres, continuen donant classe, etc. I inclús això ens va permetre mantenir alguna iniciativa de correspondència escolar amb instituts i escoles d'aquí de Barcelona.
Com era aquesta correspondència? També per WhatsApp?
Sí. Ells feien cartes. Les cartes, la fotografia clàssica del mòbil, i ens l'enviaven, i nosaltres des d'aquí pues, podien participar de l'ordre d'una vintena de centres que han participat en aquest intercanvi en anglès, i va anar i va tornar una mica, va haver un cert diàleg. Per ells era molt important perquè imaginem una situació en la que els nanos han d'estudiar moltes vegades a soterranis, en condicions extremes d'aïllament i, a més, en una situació de setge, doncs un contacte exterior no deixa de ser una mica d'oxigen. I això afavoria i era motivador. Jo crec que no només per ells, sinó també per aquí, per compartir una situació de nanos de la seva edat que estaven vivint i que explicaven a les cartes el que passava.
Quines edats, els nanos d'aquí?
De 9 a 15, amb els que hem fet, eh? Amb els que hem fet, dius d'allà o d'aquí?
D'aquí.
Ah, no, d'aquí. Va participar escoles, cicle... Clar, escriuen en anglès, per tant, estem parlant una mica de
clar, cicle... Clar, no pot ser els més petits.
Clar, estem parlant del final de l'escola de primària, no, 5è, 6è, i estem parlant de pràcticament tota la secundària. Inclús hi havia cartes de batxillerat, perquè, bueno, eren... Els d'allà eren una mica més petits, però la situació que explicaven els d'allà perfectament podia ser contestada, i de fet hi ha cartes de resposta de nanos de batxillerat que els hi escriuen i que van permetre...
Això és bo, eh? Això és molt bo, això que expliques. És molt interessant. Quines coses explicaven les cartes que venien des d'Alep?
Bueno, el drama que vivien. Un drama molt barrejat, perquè no deixen de ser nanos i eren situacions molt dures que venien acompanyades de dibuixets de cors o de, m'entens, de floretes. Era una barreja de duresa i a la vegada també de futur, perquè ells explicaven el que volien ser de gran, el típic de, que explicava un nano d'aquesta edat, barrejat per la situació que també explicaven de guerra. Llavors, per exemple, hi ha una nena que explica que han matat a la seva mestra amb el nano de 2 anys i ho explica, i a la vegada aquella carta és d'una nena de... Em sembla que té... La Gedi em sembla que tenia... O té... no sé si eren 12 anys. Em sembla que eren 12 anys. Recordo una així de memòria. I a la vegada que està explicant això, no deixa de dir que ella vol estudiar de gran i que li és molt important anar a l'escola i que vol ser quan sigui gran. Vull dir, és una barreja d'una realitat molt dura i que no deixa d'estar viscuda per un nano, un nen, una nena o un adolescent que té les seves il·lusions de futur, sí, sí, malgrat el que està vivint.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Josep Lluís, aquesta evacuació de l'EP de 35.000 persones que dèiem va ser dramàtica. Deies que les condicions climàtiques, per exemple, no van ajudar gens, que a més els col·locaven a centenars dins dels autocars, per bé que el trajecte era curt, 7-8 quilòmetres, 15 minutets, però hi havia una treva, teòricament, no? Per permetre que marxessin. Es va respectar aquesta treva?
Sí, bueno, hi ha, eh?
És que va haver-hi diversos intents.
Sí, hi ha situacions, disparen, tornen... O sigui, hi ha inicis d'evacuació que són tirats enrere i que són atacats, els convois.
I en van atacar un, no?
En van atacar un i va haver de retornar cap a l'EP una altra vegada i es va parar 24 hores i va tornar la gent a esperar hores i hores en els autocars perquè la gent anava fent cua i ja dic, no era un... Eren 30... Bueno, les xifres que donen són 35.000, nosaltres no... Crec que no hi ha ningú que tingui exactament si són 40 o si són 28, però són molta gent. I realment les condicions amb les quals van ser al final transferits, per dir-ho d'alguna manera, van marxar, doncs van ser terribles per la gent. Primer perquè van ser hores a l'espera dels autocars, amb condicions s'havien d'estar allà, a l'espera, a la cua, i van ser hores i hores amb totes les criatures en una situació en què estaven avant, que estava realment molt dura, i després a dins del mateix autocar. Nosaltres ens explicàvem, per exemple, un autocar, diguem-ne, normal, dels que habitualment tenen 50 places, hi havia 104 persones, en concret ens parlaven, i després aquest trajecte que comentaves, que realment no són més de 15 minuts, va durar més de 17 hores sense els nanos poder baixar, els nanos al final... s'havien de fer les necessitats en el mateix autocar. És un drama humà i sense aigua, sense menjar, sense res. Ells, de fet, no s'havien preparat per d'agafar més menjar o més coses o alguna cosa, perquè no, tothom creia que anava a ser un procés relativament breu, perquè tothom sap que són això, són 7-8 quilòmetres, vull dir que no era una situació complicada, però va ser un drama. Un drama...
Digues. El que anava a preguntar, un cop acabat la batalla d'Alep, tornen aquestes persones?
No, aquestes persones de moment estan... No, allò ja va ser quan Alep ja estava... al final queden 2 quilòmetres quadrats, aproximadament, o una petita zona, que és el que queda encara en mans, diguem-ne, dels rebels. I quan arriba en aquell moment és quan... que ja hi ha una aglomeració allà de desenes de milers de persones en un espai superreduït, és quan es produeix el procés d'evacuació. De manera que encara, en el procés d'evacuació, encara quedava aquell petit reducte des del que la gent, arribant als autocars, sortien, passaven primer per un control dels rebels, després pels controls del règim, i d'allà sortien els autocars cap a la zona, cap a Ilib. Alguns no arribaven a Ilib, sinó simplement els deixaven just al final, en una part de la pròpia província d'Alep, però que no controlava el règim, sinó propera, diguem-ne, propera a la ciutat, però que no controlava el règim.
Recordo una informació que deia que s'havien anat descobrint com s'havien produït diverses execucions casa per casa, sí, però no recordo si les havia fet el règim, si les havien fet rebels...
No. Aquí el règim va entrant casa per casa, per això molta gent prefereix fugir, perquè realment ja es tenia... O sigui, ja hi ha intents de famílies que intenten, en el moment del setge, abans de la caiguda completa de la ciutat, d'intentar passar a zones controlades per el règim, intentar marxar i... Hi ha execucions directes, o sigui, i llavors la gent... Això és el que fa també que molta gent es vagi com arreplegant a les petites zones que van quedant, que acabades són menys. Perquè la gent que intenta quedar, les notícies que tenen entre ells és que molta gent acaba sent morta i per tant, això va provocant un èxode, no? Jo crec que per situar una mica la diferència, aquí quan en l'any 39 cau Barcelona, marxa una part, però un sector només el significat. La gran majoria de la població queda a Barcelona, no? Quan entra Franco. Uh-huh. I és veritat que l'Epertús, tot allò, Hi ha 100.000 persones que intenten creuar, però són 100.000 persones que venen de molts punts de l'Estat. És un sector molt significat, però diguem-ne, la majoria de la població queda, habitualment queda. I en aquest cas d'Alep, el tema és que molta població no queda. Saps què vull dir? Vull dir que és una situació que molt més dramàtica i molt més d'efectivament abans perdre-ho tot que tornar a viure sota un règim que ha fet de tot i que ha tingut una brutalitat i que tothom espera que la seguirà tenint. Per tant, si el règim avança, no hi ha futur i la gent, d'alguna manera, ha de marxar. Llavors, aquesta situació com un OMS, que a OMS, per exemple, va ser abans d'Alep, va ser guanyada pel règim i actualment tot el centre, no hi ha ningú. O sigui, hi ha zones completament desèrtiques de la ciutat. O sigui que tot això ja ho veurem després. El règim potser guanya la guerra, però jo no sé, tot el tema de reconstruir una situació en la que una gran tanta part de la població ha estat no només en contra, sinó que no vol viure o marxa o... Vull dir que estem parlant d'una situació que ara veurem, la guerra no ha acabat, veurem ara què passarà.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
No sé quina sensació tens tu i els que aneu seguint i esteu en contacte amb la població de Síria, però et dona la sensació que tampoc és que quedi molt, molt, molt de guerra si el règim segueix avançant, o és una percepció equivocada?
No, això és molt difícil de saber, perquè és veritat, el règim està avançant, la supremacia militar és indiscutible per part del règim i perquè tot l'operatiu terrestre està controlat per l'Iran amb forces d'èlit i amb molt d'armament, i tota la part aèria està amb el suport de Rússia, que els rebels no tenen ni inclús possibilitat d'aturar el que són els atacs aeris. I, per altra banda, tota l'entrada des d'Iran de milícies genera tota una tendència a intentar convertir el conflicte en un conflicte sectari entre corrents, vull dir que xiïtes contra sunnites, etc. Vull dir, intentar una cosa que no havia sigut component, diguem-ne, de l'aixecament popular, que va ser un aixecament popular demanant democràcia, demanant davant d'un règim dictatorial, i que d'alguna manera no distingia entre sunnites, xiïtes i alevites i no sé què, i tal i qual. Vull dir, tota aquesta situació, o curs, per exemple, sinó que era una cosa popular. Aleshores, tots aquests factors dificulten veure una mica cap a on pot anar tota aquesta situació. Per tant, és difícil preveure si serà poc temps, si serà molt temps. El tema, de moment, continuen havent-hi focus rebels. Hi ha presència també de grups salafistes, que durant temps han estat finançats i amb el suport de Turquia i Aràbia Saudita i Qatar, en zones que no controla el règim. Llavors, tot això com es pot reconduir o no? Hi ha el conflicte curt al nord, hi ha l'entrada de tancs i de Turquia, diem que en aquest moment està assetjant el Bab, que és una ciutat al nord. Llavors, la situació és molt complicada, com per saber exactament...
És com una guerra mundial sobre Síria, segons com.
Bueno, allà estan intervenint pues, un munt de països directament.
Per això.
No sé, potser 10-12, no ho sé, t'ho dic així, perquè està intervenint el Síria, està intervenint Turquia, està intervenint Rússia, està intervenint Iran, està intervenint Estats Units, està intervenint França, està intervenint Anglaterra, està... Vull dir, no sé...
Qatar, no deies, Aràbia...
Bueno, Qatar, indirectament, dels que jo t'he dit, són els que intervenen amb tropes seves en el terreny.
Val.
A part, són els que intervenen buscant una posició d'influència dins d'un conflicte. Per tant, aquí sí, efectivament, està Aràbia Saudita i Qatar, que no intervé directament en el terreny, diguem-ne, amb operatius directament, però sí intervenen intentant condicionar el que podia haver sigut aquell procés de revolucionari que podia haver caigut.
És que a mi em costa molt entendre com un país que passa una guerra, que ha de tancar unes ferides, que a més seran dures, com tirar endavant un país en el que la població no està d'acord amb el qui mana.
Serà molt difícil,
però... I que el qui mana reprimeix d'aquesta manera, no? Perquè, evidentment, reprimir d'aquesta manera vol dir no estimar el teu poble, no?
Sí.
És evident.
Sí, però això, d'alguna manera, és... Hi ha exemples històrics en què, jo que sé, aquí mateix, l'altre dia, avui, parlàvem una mica de la guerra pròpia civil d'aquí, no? Vull dir, és evident que Franco, per molta... Per exemple, aquí a Catalunya, era una persona profundament odiada i va aguantar molts anys. Vull dir, no vol dir que allà hagi d'aguantar molts anys, però vull dir que moltes vegades el poder té capacitat de persistir i la gent que queda sota pues, no, bueno, necessita molt de temps per recomposar. No és la situació d'ara encara, perquè queden zones, queda resistència. Ara mateix que va haver-hi aquesta petita treva, nosaltres hem rebut fotografies d'una pila de localitats on han tornat a sortir manifestacions, amb aquesta treva d'ahir,
ja veus,
d'aquesta setmana.
Sí,
han tornat a sortir manifestacions, tornant a cridar el mateix, que és el que a nosaltres ens dona una mica el termòmetre de que realment la gent encara continua amb aquell moviment que va néixer l'11 de març de 2011, perdó, el 4 de març de 2011. Llavors, han tornat a sortir aquesta setmana. I tenim imatges, i déu-n'hi-do la gent que sortia de diverses localitats. Vull dir, la cosa no ha acabat. Llavors, quina capacitat tindrà inclús el règim si en un moment donat perd o d'alguna manera s'acaba una intervenció directa d'Iran o de Rússia, pues realment és un règim que està molt depenent de l'ajuda exterior. És a dir, és evident que fins que Iran i Rússia no entren obertament en el conflicte amb tropes pròpies, perquè havien entrat abans donant armament a Baixar. Però el problema de Baixar és que no tenia el soldat. El problema de Baixar és que el soldat li desertava, que és la reacció del poble. I el problema és que ell podia tenir tot l'armament perquè tenien crèdit obert per part de Rússia i d'Iran. Per tant, armament podia tenir el que volgués. El problema és que no tenia el soldat, que després ha d'anar i trepitjar i ocupar i avançar. Allò és el que no tenia.
Això és el que resol amb Iran i amb...
Clar,
amb
això resol... Sí, tots els operatius de terra en aquest moment estan controlats per una part d'unes unitats d'elit que es diuen Al-Quads, que és una mica unitats d'elit d'Iran. Llavors, ells són qui dirigeixen els operatius de terra. Inclús l'atac a Alep està coordinat directament des de l'Iran. Llavors, la dependència exterior és molt gran. Llavors, fins a quin punt pots reconstruir un país que depèn tant d'un operatiu de fora?
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Dels altres conflictes, o una de les altres zones que no hem parlat, és la del nord, que és amb el Kurdistan. Què és el que ja està passant allà? Quina és la situació?
Bé, aquella és la situació... hi ha una zona que no només afecta els territoris estrictament que reivindicaven els kurds, perquè en aquest moment la zona que té ocupada la direcció kurda del PID i de la JPG, que són una mica les unitats militars, agafen una zona que no és pròpiament només la zona kurda, que és en tres engrunes, diguem-ne, tres punts, i ells realment s'han extès en una zona no directament kurda, sinó de... Bé, el xoc d'ells obertament és cap al sud tenen estat islàmic i d'alguna manera en allà ha sigut on s'han donat les operacions, d'alguna manera que quan ells avancen, d'alguna manera qui retrocedeix és estat islàmic. Aquella part que, per exemple, Raqqa, que té estat islàmic i que és un dels objectius que tenen plantejat d'anar cap a Raqqa als kurds, era un dels primers nuclis revolucionaris. És a dir, que va ser un procés. Nosaltres ara fa poc va arribar aquí un company, un noi d'allà, que vam publicar una entrevista amb ell, realment molt interessant, perquè explica un noi que l'origen de la revolució té 16 anys, que ell no s'ha ficat en res, diguem, d'alguna manera, simplement és un estudiant i es va implicant en el procés, i ell viu, d'alguna manera, com aquells 7-8 mesos entre la revolució que fa sortir el règim i després l'entrada d'estat islàmic, els 7 mesos de més plens que... d'activitat, de comitès elegits, de participació en com resolien els problemes de la vida quotidiana, etc. No? Llavors, aquella zona que havia sigut referent per la revolució, que era Raqqa, bueno, en aquest moment és estat islàmic, i està avançant els kurds, que comença un atac sobre aquesta posició que encara controla l'estat islàmic. Llavors, els kurds tenen per una banda això, i per l'altra banda l'entrada de Turquia, de manera que queda com una pinça entre la zona cap al sud, que controla l'estat islàmic,
i el nord Turquia.
I Turquia, que el que fa és intervenir amb tancs i amb un operatiu directament, no només amb el finançament de determinats grups específics que podien estar més d'acord amb Turquia, sinó obertament entrant directament en unitats militars. I primer Jarablus, una zona propera a la frontera de Turquia, que també estava controlada en aquell moment per estat islàmic, i ara estan en un atac sobre el Bab, que és una mica més al sud. Tot l'objectiu de Turquia és evitar que els kurds acabin d'unificar el territori que ocupen amb Afrin, amb un altre punt, i amb Kobane, que serien una mica els tres focus que tindrien, de tal manera que connectessin tots els tres, o sigui, tota la zona que toca la frontera turca. De manera que el que Turquia no volia és que tota la zona fronterera quedi sota control dels kurds. Tots sabem que dins de l'altra banda de la frontera hi ha una altra part del Kurdistan, a on la capital Diyarbakir, en la qual hi ha un operatiu militar brutal per part de l'exèrcit turc de guerra oberta, no és una situació de repressió, eh? A vegades, quan diem repressió, ens imaginem la policia que persegueix amb una porra a la mà. No, estem parlant de bombardejos, de destrucció, de detencions, eliminació de tots els càrrecs electes, alcaldes, regidors, detencions, morts. És a dir, estem parlant d'una situació de guerra oberta entre Turquia i aquella zona del seu territori formal, però que correspon al territori kurd, no? Aleshores, el que ells no volien, d'alguna manera, a Turquia, és que els kurds controlessin la zona fronterera i, per tant, d'alguna manera, tinguessin una zona en què poder-se moure més.
La seva zona.
Exactament, no?
Sí, sí.
Clar, tot això fa moure tot el taulell, perquè, aparentment, els kurds, en aquest atac contra Estat Islàmic, tenen el suport dels Estats Units, però, en teoria, els Estats Units és aliat de l'OTAN de Turquia. Per tant, aparentment, aquí hi ha una friccions i contradiccions. Per altra banda, és veritat també que els kurds, en un moment donat, arriben a un cert acord amb Rússia, al punt de que Rússia també els permet obrir una seu del PID a Moscou, i hi ha, d'alguna manera, una reivindicació de que els kurds estiguin presents en les negociacions, cosa que no vol el règim. Però a la vegada, vull dir que en aquí tot el taulell torna a remoure's...
Ja, a ballar.
A ballar al voltant de que cada problema, la solució, entre cometes, de cada problema per un sector, remou tot el joc d'aliances, no? Llavors, en aquest moment, semblaria que arriben a un acord al règim Iran, Rússia i Turquia, però, esclar, anem a veure com tot això i qui paga aquest acord, perquè d'alguna manera Turquia vol el preu de que els kurds retrocedeixin, i d'alguna manera això està per veure's, perquè els kurds tenen una presència important a Síria, no? Un dels grans drames del procés de la revolució és que no hi ha un reconeixement mutu entre el moviment kurd i l'esquerra siriana. Aquest és una mica un drama.
El tema de les esquerres en podríem parlar un dia, però això també
és un drama, ho trobes a Marroc, no? És un problema que l'esquerra marroquí reconegui el problema saharaui. Ja. Ho trobes aquí, que una part de l'esquerra dins de l'estat espanyol també reconegui el tema català o el tema basc. O el vull dir que és un problema molt gràcies al reconeixement.
Sí,
no?
Sí. En fi, Josep Lluís, que no tenim temps per més, i això que han quedat punts encara al tinter, però bueno, això ja hi conto. Espero que els nostres oients no hagin entès res. Això vol dir que no hem simplificat les coses. En definitiva, no sé si la vida està per ser entesa. Penso que està per ser viscuda, no per ser entesa. I el que sí que hem fet, en qualsevol cas, aquesta setmana és aprendre, i aprendre molt, gràcies a en Josep Lluís Alcázar, que ell és de Lluita Internacionalista i membre del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià. No sé, Josep Lluís, torna a venir un dia.
Quan vulgueu, quan vulgueu.
Per donar una volta més a aquesta rosca de complexitat i de dificultat, però que penso que va bé, perquè així ens n'adonem que les coses no són tan simples com moltes vegades des dels mitjans les presentem. I això per mi és important.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Josep Lluís.
Adéu.
whiria ngā taura here tangata o Paikia, kia pakari ai te iwi.
Radio Estel.
Kile munu, kule sumanti, afiki le munu.